TDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
La circumstància és la que és. S'ha de mirar cap endavant des de ja.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha empatat a un contra el Nàpols en el retorn de l'Europa League al Camp Nou 18 anys després. Tot es decidirà dijous vinent a Nàpols. S'han avançat els italians a la primera meitat i el Barça ha empatat a la segona de penal. L'ha transformat Ferran Torres, que ha tingut alguna oportunitat molt clara, però que no ha estat encertat. Què és el que t'ha agradat, Ricard?
Les recuperacions en la pressió alta. Ja fa dies que el Barça està funcionant molt bé en aquesta pressió postpèrdua, cada cop que pot avançar les línies. Avui contra un equip que vol jugar des del darrere i que no rifa cap pilota. Era un partit abonat a que el Barça pogués passigar i recuperar moltes pilotes, i ho ha fet. Crec que és la signatura que millor domina. Ho va fer contra l'Atlètic de Madrid, ho va fer contra l'Espanyol, ho ha fet avui a molt bon nivell. La llàstima és que després, quan el Barça ha recuperat la pilota, no ha estat capaç de tenir la pausa i el moment, la llum, per acabar les jugades amb encert. Hem vist molt bé Aubameyang amb la intensitat de l'atac. És un jugador molt explosiu que de seguida, quan va buscant la pressió contra el central o contra el porter, moltes vegades guanya la pilota i, si no, força una mala passada. Hem vist Nico, que interpreta molt bé totes les passades interiors de porter i centrals. Perdó, hem vist el treball de Ferran, el treball de Dama. Jo crec que l'equip ha interioritzat molt bé això, i aquest és un gran inici, un gran fonament per poder desplegar després el joc, perquè s'entén que el Barça tindrà qualitat, si no és ara, una miqueta més endavant, tindrà confiança, tindrà autoestima, perquè des de la recuperació contra una defensa desorganitzada poder fer mal. Crec que aquesta és una molt bona notícia, perquè vol dir que l'equip ha treballat tàcticament bé, que ha treballat amb prou intensitat i que ha entès que el futbol actual és bàsic, que tothom pressioni i que l'equip treballi molt en aquesta primera línia, com ha fet contra un equip, insisteixo, que també t'ajuda, que ho puguis fer, perquè no et juga directe i, per tant, l'acció permet aquest ofec.
El Barça ha recuperat moltíssimes pilotes avui, no ha pogut aprofitar-les totes per generar ocasions de gol. Després repassarem les dades en aquest aspecte amb el Carles Domènech. Sobre què tens dubtes, Ricard?
Mira, no tinc dubtes que Ferran farà molts gols i marcarà diferències. Carles, quants xuts ha fet Ferran avui a porteria?
7, un entre els tres pals al penal.
7 xuts a porteria. Un entre els tres pals només al penal. Vol dir que han xutat 6 fora. Ferran avui s'ha desesperat. L'afició, molta part de l'afició, s'haurà desesperat amb Ferran, perquè ha tingut oportunitats clares i no ha pogut rematar ni tan sols entre els tres pals. Però totes les accions tenen una explicació de que ell no viu ara mateix el seu moment físic ni de confiança més bo. És un jugador que, si és capaç de fabricar-se 7 possibles rematades, és un jugador molt diferent. No hi ha futbolistes que a aquest nivell tinguin 7 oportunitats per rematar la porteria amb avantatge. Després és veritat que ho ha fet malament, però moltes han estat per no arribar prou equilibrat, no arribar en el moment just a la pilota. A vegades una mil·lèsima de segon t'obliga a arribar tard. L'hem vist, per exemple, en l'acció prèvia al gol del Nàpols, com després d'un control bo, una mala orientació ha separat la pilota molt del seu cos, ha hagut d'anar a terra per rematar. Ho hem vist també en una última jugada que ha anat a terra i no ha arribat en el moment just, o potser hagués necessitat un control. L'hem vist que quan han roscat una rematada que ha tingut també els últims minuts, no ha pogut amorrar prou, el cos no ha anat endavant. Són petits detalls que Ferran els tindrà. A vegades, quan no tens la confiança o no tens el to físic adequat, no interpretes bé aquesta última acció. Però el més important és el que fa Ferran, que jugant des de l'extrema esquerra és capaç de trobar passadissos interiors, de donar continuïtat a la jugada, d'arribar a zones de rematada. Ferran s'ha desesperat perquè sap que podia haver fet més, però nosaltres l'estem descobrint. Ferran no serà aquest Ferran. Ferran, hem de valorar el que genera, el que ha arribat a proposar, perquè és un jugador que té gol. Si ha girat malament el cap o ha girat el cap en una rematada que ha tingut a la primera part, no prou coordinat. Tot són petites accions que formen part d'haver estat 2 mesos i mig aturat, d'arribar a un equip amb urgències, de sentir-se pressionat. A mi m'ha agradat molt també que assumís la responsabilitat en un mal dia com aquest, on no és capaç d'enfocar una rematada entre els tres pals, que assumís la responsabilitat del penal, que el piqués i que el piqués bé. Jo no tinc cap dubte en Ferran i crec que el que hem vist avui simplement és el got mig ple, no el got mig buit.
I què és el que no pots entendre?
La imprecisió en els primers tocs de control. Hem vist molts primers tocs en jugadors ben dotats tècnicament que no han estat correctes, que han estat deficients. En un partit en espais reduïts, contra un equip que tracta molt bé la pilota, quan vols jugar per dintre, un bon control, un bon primer toc, és clau per donar continuïtat a la jugada. I jo crec que el Barça juga amb un punt de sobreexcitació, que fa que també l'equip no estigui prou fi en aquestes situacions. És normal, el Barça està en una situació difícil i tothom vol remar contracorrent, perquè és veritat que l'equip està mostrant una intensitat per canviar el rumb de les coses, i això a vegades necessita el seu temps. El Barça es perjudica, es penalitza quan intenta tenir combinacions en espais reduïts, associar-se, fer una bona última passada, fer un bon control per orientar un contra un, per orientar una rematada, però el control és mitja acció. En el futbol el control té una gran influència. Avui s'han perdut moltes pilotes que el Bernat ha dit se li ha tornat a escapar la pilota. Això en jugadors com Pedri, com Ferran, menys amb Nico, perquè crec que ha estat a bon nivell, o Aubameyang, que encara que sigui un jugador que li costi d'esquena portaria, té qualitat per fer un bon control. També el Barça ho ha de millorar, i això sí que d'alguna manera es veurà ràpidament reflectit en el rendiment de la jugada i en el desenllaç de la jugada.
Les imprecisions en els primers tocs, en els controls, massa pèrdues provocades per aquells detalls en un equip, en jugadors d'un equip com el Barça, la falta d'encert a la rematada de Ferran Torres aquesta nit, 6 rematades fora, una dins, el penal, que ha estat el gol del Barça, una falta d'encert que segur deixarà pas als gols en breu, i les recuperacions en la pressió alta, segurament el factor més positiu d'aquest Barça 1, Nàpols 1. Són les conclusions del Ricard Torquemada. Ara escoltarem Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, i sentirem l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Com faries entrar 140 metges d'urgències a domicili en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida. L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Bé, el Barça ha reaccionat, a la segona part ha continuat insistint amb molta voluntat, amb molta intensitat, no tan encert, i ens hem quedat a mig camí.
Sí, d'entrada deixa'm dir que el partit globalment m'ha semblat un partit menor. Ahir dèiem, no, és que un Barça-Nàpols podria ser un partit de Champions, doncs no, ara mateix és un partit per mi de nivell Europa League, i la segona part del Nàpols m'ha semblat lamentable. El Barça ha anat de menys a més. Crec que el tram final, sense precisió, però ha aconseguit donar-li un ritme que no havia tingut en atac en tot el partit, i crec que avui Xavi sí ha ajudat l'equip amb els canvis, perquè crec que aquest superior ritme en part ve per l'aparició de Busquets, de, sobretot de Gavi, també de Dembélé, que ha exigit molt més la defensa del Nàpols del que ho estava fent Adama. I bé, ha faltat punteria. Vaja, crec que el Barça, a tu no t'agraden els mèrits, però crec que el Barça ha fet per guanyar aquest partit, potser no 5-1 com diu Piqué, però crec que sí per anar a Nàpols amb un marcador favorable. Dit això, el Nàpols em continua semblant un equip de segona fila, com em semblava abans del partit, i el Barça em continua semblant un equip que té un munt de signatures per aprovar, però estic d'acord amb tu que no és difícil retreure-li res a l'equip, inclòs Ferran Torres, que sé que avui amb la falta de punteria ha molestat molts culers. A mi em va deixar molt més fred el partit de Ferran Torres al derbi, que no em va tocar ni una, que avui, que estic d'acord amb tu, que ha trobat espais per fer mal al rival. Que no ha tingut punteria, coincideixo amb tu, no tinc cap dubte que la punteria és una anècdota en el cas de Ferran.
Creus que el Barça ha tingut un ritme, potser, o ha volgut jugar un ritme més alt del que pot actualment?
Segurament, però és que si jugues al ritme de la primera part no desmuntes cap defensa. L'altre dia Pedri, després del derbi, deia que es precipitaven, i segurament per aquí va una mica la cosa de la precipitació, neix la imprecisió, i a partir d'aquí és molt difícil tenir un ritme i una continuïtat en el joc. Jo he tingut la sensació que el tram final, segurament forçant la màquina per damunt de les possibilitats, doncs l'equip sí que ho ha aconseguit. Mai no sabrem, o jo no ho sabré, si és perquè el Barça ha pitjat l'accelerador, perquè el Nàpols ja li anava bé el que estava passant i ha decidit viure a l'àrea pròpia. Però bé, jo és que em costa de creure que aquest equip sigui tan limitat tècnicament. En alguns casos és evident que sí, però en general no hauria de ser així. Clar, és que tu mires l'alineació que acaba el partit, coi, Dest, Piqué, Eric, Alba, Gavi, Busquets, Pedri...
Bé, deu formar part del moment que viu l'equip, no? De voler resoldre la situació, d'un punt d'urgència, de la pressió d'haver de guanyar partits, de voler fer-ho bé, de tenir ganes de veure senyals positius.
Clar, jo en tot cas això no ho veig com una cosa negativa, home. Clar, que siguis imprecís no va bé. Però m'estimo més que es passin per excés de voluntat que no que quedin curts en el moment en què està, uh-huh, en què està l'equip. Però sí, és veritat que fins i tot hi ha jugades d'atac que crec que l'equip les llegeix amb precipitació per pròpia falta de confiança en les pròpies forces. És a dir, a vegades l'equip transmet la sensació que és tira perquè potser no en tenim un altre d'igual, i això et marca a mi, com a mínim, en parlar de la confiança que encara li falta, però jo crec que això forma part del procés. A mi això no em molesta, al contrari, crec. Dins de que és un equip que és molt limitat ara mateix, a mi em sembla que és d'agrair que vegis que els jugadors van al límit i alguns que intenten fins i tot anar per damunt del seu propi límit.
Bé, doncs el Barça ha empatat a un contra el Nàpols amb la sensació que ha mostrat les seves virtuts però també les seves limitacions, no? Doncs... És un equip com transparent, oi? Sí, que no t'enganya.
No sorprèn. No, és a dir, el que no és regular. No aconseguim que després de l'Atlètic de Madrid vingui
que
una
actuació... Que això forma part de la seva tendresa o de les seves limitacions.
Sí, sí, sí. A mi, ja et dic, és que m'armo de paciència per no desesperar-me en determinats moments, però com a mínim, si el partit és creixent, doncs mira, hi ha hagut un moment de la primera part que era desesperant, i a mi a l'inici de la segona tampoc no m'ha acabat de fer el pes. Tinc la sensació que, igual que l'altre dia, el gol anul·lat a Gavi el desmunta anímicament, avui el gol que arriba amb un penal circumstancial t'ajuda perquè t'anima a creure i fa que l'equip encara empenyi més. No sé, jo pensava, perquè jo sóc impacient de mena, pensava que la cosa aniria més de pressa. I
el futbol ens insisteix a dir que ens ho prenguem
amb calma. No, és que acabo per on he començat. És que no, és que el Barça-Nàpols podria ser una eliminatòria de Champions. No. Si estàs a l'Europa League és perquè has d'estar a l'Europa League. Tant de bo l'any que ve sigui una altra la història, però ara mateix el nivell és aquest, dels uns i dels altres.
Doncs una eliminatòria d'Europa League que queda oberta pel partit de tornada. El millor, Jordi?
Nico.
Gràcies.
Bona tarda.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit.
Bona nit, Rafael Fernando Polo.
Bona nit.
Jordi, com has viscut aquesta estrena a l'Europa League?
Mira, per mi està molt cruel l'experiència de viure el que vam veure per televisió el dimarts en comparació amb el que hem vist avui. Això que deia el Jordi Costa, que això d'avui ha estat una eliminatòria d'Europa League, malauradament, ho hem d'assumir, encara estem lluny de veure les prestacions que ofereixen equips com el PSG o el City, tot i que estic d'acord amb vosaltres que com a mínim el tram final del Barça i del partit i en coses puntuals o sectorials com la pressió hem vist algun petit avanç. De tota manera, després en parlarem, però encara estem molt lluny.
Fernando.
Jo avui estic content per la pressió, perquè jo crec que la pressió és una cosa importantíssima en el futbol actual. I crec que el Barça a poc bueno, li va agafant la mida com ho ha de fer. Ara toca la segona part, que és quan recuperes, saber què fer per matar ràpid, perquè estàs molt a prop de l'àrea rival.
Concretar.
Clar, perquè ja que fas allò, és per quedar-te amb la pilota molt a prop i amb dos tocs posar-te davant del porter i fusellar-lo. I després, crec que en el cas, per exemple, que és més mediàtic, que és el de Ferran Torres, doncs crec que és una qüestió de punteries. Està la metàfora aquella del pot de ketchup, que està allò que no surt i que li has de fotre tres o quatre cops al cul, i sortiran de cop. Jo espero que passi això, perquè sí, crec que és un jugador...
Si la genera, i és el lloc on arriba l'oportunitat, on apareix, no és un jugador tècnicament limitat.
I és un jugador que acostumava a embocar-les bé i acostumava a definir bé. Bueno, mira, avui ha tingut un mal dia, ha fet el penal, l'ha reformat.
I el derbi també va dir una aportació gairebé inexistent.
Però avui ha aparegut molt. Avui ha tingut molta presència, sobretot en zona de rematada.
Sí, però no ha concretat cap. En un partit, home, és el fitxa... O sigui, jo entenc la indulgència i comparteixo racionalment tots els vostres arguments. Però també entenc que la gent es desesperi avui amb un jugador que ha costat el que ha costat i que en un dels dies determinants avui no estava...
No feia tres de molt clar.
Quatre. A sota que és vicepresident, perquè està el tio, clar. Fet
bé,
el president i vol un rendiment.
Tu fas un esforç econòmic com gairebé molt pocs clubs ha pogut fer, per un jugador que avui no t'ha marcat la diferència.
Bé, el primer que s'ha desesperat és ell.
Sí, després del partit l'hem vist bastant afectat i eixugant-se, tapant-se la cara.
Però ha assumit la responsabilitat del penal i la ciutat bé i ha fet gol. Després ha fallat. Però, home, posar sobre la lupa del rendiment de Ferran Torres al cap d'un mes i mig arribar al Barça, l'esforç que s'hagi fet, clar, el nano aquest no podrà jugar, perquè sempre tindrà la pressió dels 55 milions.
Bé, però llavors en altres jugadors no li hem tingut el mateix criteri. Jo no estic dient que...
Amb quin jugador hem estat més condescendent?
Hi ha hagut jugadors a qui no se'ls...
Més crític.
Sí, jo crec que jugadors que... Per exemple, Coutinho, i amb raó no li vam donar tant temps com...
Sí.
Però mira, Jordi, com a mínim, és veritat que venim d'un dia, com dius tu, que no se'l va veure, avui l'hem vist, per fallar ocasions, sí, però sí, les ha generat, ha arribat a boca de gol...
Però
arribat...
Home, no ha guanyat perquè no ha fet les ocasions clares que ha tingut.
Sí, és veritat.
Home, jo crec que ha tingut,
que no s'adiu amb la inversió i l'esforç que ha fet el Barça.
Certament. Vale, I que si tu vas pagar 55 és perquè alguna d'aquestes entressin.
Però
com a mínim, jo he vist un pas endavant i el que no veig passos endavant és amb el tema d'encaixar gols. Sempre encaixa gols al Barça. Sempre.
Bé. Ara anirem a pams. Ningú no pot dir que Ferran ha fet un bon partit avui en aquesta línia. Jo crec que el Borda té raó, però si és una qüestió de justificar-ho el dia que Ferran faci 3 gols en un partit important, doncs el Borda estarà encantat amb Ferran i per tant aleshores dirà que els 55 milions tenen la seva recompensa. Per tant, l'únic
el
Borda està fent una foto del que ha vist avui.
Doncs jo el volia votar com a millor del partit.
Bé, però és que
no és broma,
hi ha gent que l'ha votat.
Bé, és que jo crec que la intenció a la vida és una cosa que també es pot fer, perquè podries haver dit és que no ha tingut oportunitats. Clar, és que l'ha penalitzat molt en tenir-ne 6, no? Perquè no n'ha fet cap. Però bueno, a mi m'agrada que ell ha estat valent i que no s'ha arronsat ni s'ha amagat i n'ha tingut una, n'ha fallat i n'ha tingut una segona, n'ha fallat i n'ha tingut una tercera i ha anat sumant. No s'ha quedat arronsat, no s'ha fet petit i ha assumit, diríem, el seu suspens, si voleu, en els metres finals, que és el que marca les diferències.
Perdona, Ricard, ara mateix tuit de Carles Puyol: Ferran Torres, nos darás muchas alegrías, visca el Barça. També l'anima.
Bernat.
No, jo també el pensava votar com el millor. Per tant...
Mira.
També, com sempre diem, també depèn de les expectatives. Jo no espero que Ferran Torres faci hat-tricks a cada partit. Per tant, el normal és que...
Bé, doncs escolta, com que esteu avançant els vots, Sam, tira el millor jugador, perquè si no... Sí.
El millor jugador del partit.
Vinga, anirem ràpid. No tota l'audiència potser haurà votat, però anirem a veure. Jordi Costa ha votat a Nico. Bernat Soler.
A Ferran.
Ferran. Ricard.
Nico.
La Mireia.
Jo també volia votar Nico.
La Laia.
Ferran.
Xavi Campos.
Nico.
El vicepresident Borda.
Nico.
El refresc Fernando Polo.
Dembélé.
Albert Mora.
Nico.
El laboratori El Carles i el Marc.
Nico.
El centre de dades Bernat Codi i Jaume Ramon.
Adama. Nico amb 7 vots.
És la net vital. Per l'audiència també, la majoria van per Nico.
Molt bé, espera un moment que el Fernando hem entrat amb el tema, jo crec que el tema Ferran ja el tractarem, però ara entrem amb el tema Dembélé.
No entenc el seu vot.
No ho ha fet malament, Dembélé.
Mira,
no, escolta, no, però li pregunto, tu no has votat Dembélé, Campos? L'ha votat ell?
No, a veure, he votat Dembélé, a veure, per obrir una mica el meló també, no us enganyo, perquè sempre que això és una emboscada, aquesta pregunta, o unes altres que feu aquí, però sí que crec que l'home, jugant al Camp Nou i amb la pressió dels xiulets, home, ha estat com a mínim un tio que ha trencat la defensa i que ha contribuït a que, com a mínim, el Barça tingués ocasions a la part final del partit.
Sí, sí.
I crec que ha generat un parell o tres d'arribades i de centrades, que en el cas, no sé si seu o del Luc de Jong, o no me'n recordo qui era, eren ocasions claríssimes de gol.
La que falla Ferran Torres, tan clara que li cau i xuta alta, ve d'una jugada per la dreta de Dembélé, utilitzant molt la trama esquerra. Una altra, la que acaba amb Ferran Torres, que pica contra el pal, també és una jugada de Dembélé, després d'una passada espectacular de Gavi de cullera per sobre de la defensa. Sí, sí, ha tingut
presència. És a dir, ha sortit poca estona, però la poca estona ha estat molt ben aprofitada.
Bé, doncs parlarem de Dembélé d'aquí una estona. Som a l'espera que arribi Spalletti, però com que em preocupa una mica que tardi tant a sortir, fem una pausa, perquè tornarem i potser fins i tot podem tornar amb Xavi.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Ara parlàvem de Dembélé, les xiulades que ha rebut per part del públic del Camp Nou. Jordi Cruyff ha valorat aquesta situació a Movistar Liga de Campeones.
El público normalmente tiene emoción y los que están en el césped no piensan siempre así. Al final, un entrenador busca lo mejor para el equipo. El jugador cuando juega con la camiseta da el 100%. Y yo creo que lo que hay que hacer es apoyar a todos los jugadores que visten la camiseta del primer día hasta el último día. Y ya está, porque el fútbol a veces es así. El club quería una cosa, quería renovarle. A veces pues pasan cosas y no sale como uno quiere, pero hay que apoyar hasta el último día. Si el entrenador decide utilizarlo, hay que apoyar la decisión del entrenador y obviamente todos los jugadores que visten la camiseta.
¿Tienen la sensación de que con los minutos que ha dejado hoy, con el fútbol que ha dejado hoy en esos minutos, va a conseguir que no se le vuelva a pitar en el Camp Nou, Dembélé?
Esperemos, porque al final aquí estamos para que el Barça gane y queremos jugar partidos 10 contra 12, 11 contra 11, no 10 contra 12, porque hay uno pues que le estamos, bueno, castigando, y yo creo que es que entiendo la emoción, entiendo el público, por supuesto, pero cuando estamos en el campo tenemos que apoyar a los jugadores, cualquiera que decida el míster, hay que apoyar.
Jo crec que Jordi Cruyff parla poc, pel que podria parlar. No? No tenim la sensació.
Home,
que...
Aquesta declaració, una... Déu-n'hi-do, eh?
Què vols dir, Déu-n'hi-do? No, això vull dir que és una persona que parla clar.
Que hauria de parlar més.
Que domina, més el, que domina molt, molt el discurs i que al Barça li aniria bé que Jordi Cruyff pogués parlar més. Això em referia, no? Potser no se m'ha entès.
Sí, sí.
Quan dic que parlava poc, vull dir que avui, que fa temps que no el sentia... i que crec que ha fet una molt bona lectura. Vaja, crec que hi estem tots d'acord, no?, amb això que ha dit.
No, i que s'ha mullat, que anar en contra del parer del públic, que sobirà, en contra, vull dir, que està dient que sí, que entén les emocions, però que va en contra de l'equip a un jugador teu xiular-lo perquè sembla que jugues fora de casa, en el seu cas, no?, i que ets més dèbil, no?, si et dediques a això.
Pitjor no, o sigui, demana falta més un xiulet de la teva gent que no pas del rival.
Jo puc arribar a entendre els del moment de sortir, però... Per sort, el mateix públic ha estat intel·ligent i no ha estat tota l'estona xiulant.
Això no tindrà continuïtat, no?
Ha durat molt poc, no tindrà continuïtat, i hi ha hagut un moment que pràcticament es convertia en una ovació, que he pensat, tampoc cal, perquè els aplaudiments per compensar...
Havíem de passar per aquí, no? O sigui, era un peatge inevitable, però que ja s'ha pagat.
És d'aquells peatges de sortida de Barcelona que et cobraven un euro i poc.
Deixeu-me fer un aclariment. Jordi Cruyff és un habitual a les postpartits, sobretot de Movistar, juntament amb Mateu Alemany. El que passa és que normalment no diuen coses que mereixin una especial atenció.
D'acord, que les selecciones i que, sí, per tant, sí, avui sí que eren...
Avui tenia... només he tret aquest tall perquè
tenia una valoració significativa. Sí, sí. Bé, jo crec que el que ha passat era bastant fàcil de diagnosticar i sabem, com diu la Laia, o entenem que això s'ha acabat aquí, no? O algú pensa que això pot cuejar més?
No, jo crec que ja s'ha acabat. La gent volia desfogar-se una mica i després és veritat que el jugador, amb la seva actitud i amb les seves accions, crec que al final també ha demostrat que està per rendir, per dedicar-se a entrenar i a jugar i a fer el millor pel seu equip.
El que no sé si canviarà el seu rol gaire.
Vols dir que tenim més minuts de... O sigui,
bé, que
sigui... per darrere de la dama, a l'extrem.
Sí, que li costi ser titular, que estigui en les eleccions doncs, en moments de canviar el partit, com ha aparegut en els dos últims d'aquest sprint. És veritat que ara ve molts dies sense jugar i poc ritme de competició i, per tant, estic fent una valoració una mica arriscada, perquè també és lògic que vagi recuperant a poc, però no sé si justament la seva falta de sincronia entre present i futur pot fer que Xavi sempre prefereixi altres opcions mentre li donin rendiment.
Jo, partint de la base que no l'hauria fet jugar més, un cop cedeixes el criteri esportiu de l'entrenador, el que el mantindries en aquest rol secundari, perquè no hi guanyarem res en la construcció del que sigui que s'estigui construint, tenint-lo amb ell, més enllà que Xavi consideri que és imprescindible per obtenir resultats, cosa de la qual jo discrepo.
A mi em fa la sensació que anirà guanyant terreny i que acabarà sent tan titular com ho pot ser Adama.
Jo crec que tindrà protagonisme, i crec que tindrà protagonisme perquè crec que aquest equip anirà just. I com que anirà just, i encara que sigui en el paper de revulsiu, doncs tocarà treure'l per intentar canviar les coses, perquè és veritat que quan ell surt passen coses.
Amb Adama, avui ha passat el que va passar a Borda fa uns anys al Barça B. La seva irrupció va ser increïble, destrossava les defenses rivals, rebentava els partits, com deia ahir Xavi, però el van començar a conèixer, ajudes, i avui és Pelletier i t'insigni. Escolta'm, el que has de fer és anar corrent com una bala cada vegada que rebi Adama per ajudar Joan Jesús. I la veritat és que és veritat que ha forçat el penal, però no ha estat la dama desequilibrant dels dos partits.
Però jo crec que hi ha una diferència entre la dama del Barça B, aquell que vosaltres veieu cada setmana, i aquest, que és que jo crec que ara és més madur tàcticament.
Segur.
I que no s'obsessiona tant amb el dribbling. El que passa és que l'equip no l'ha ajudat gaire amb aquest 2-1. Mm. O sigui, no li ha presentat aquesta opció per dintre, fins al punt que la segona part d'Adama ja no s'ha obert, no ha donat amplitud, sinó que ha jugat més per dintre, no l'havíem vist fins ara, per deixar la banda de Minguesa, perquè Minguesa per dintre potser no podia aprofitar aquest espai.
Que aquests espais interiors potser els interpreta millor com a lateral, des del lateral dret, potser sí que pots treure més profit que els equips rivals busquin aquestes ajudes i reforcin la vigilància sobre Adama. Avui amb Minguesa no, però per dins Adama perd també rendiment.
Sí, Alves, sí, sí.
Alves l'hauria complementat millor.
Sí, però jo crec que això hi ha solució. Jo el veig a ell molt equilibrat i molt millor del que jo m'imaginava en la lectura del joc. I avui, com dieu, doncs el Nàpols ha fet un vestit a mida per intentar resoldre el que Adam havia generat en els partits que havíem vist durant aquesta tornada d'Adama. Bernat, què t'ha semblat?
Jo crec que dependrà de Adama, precisament. És a dir, si Adama manté el nivell d'aquests partits, Dembélé serà el seu suplent. Si Adama va baixant i torna va a un nivell inferior del que hem vist que ha estat espectacular, jo crec que Dembélé tindrà més protagonisme perquè a Xavi Dembélé li agrada molt. I ha passat el que ha passat, però ell futbolísticament el valora moltíssim i crec que li dona molt. I com que a Xavi, una cosa que sí que crec que és innegociable, és que vol jugar amb extrems, com a mínim, amb un sobretot molt, molt extrem, i l'altre si pot ser també, però si no com a mínim un, a Dembélé el farà servir. I després, amb tot el tema dels davanters, també vull saber quin paper hi juga el fet de que Luke de Jong pugui tenir o no tenir més protagonisme, perquè, clar, està en un moment on el Camp Nou avui l'ha corejat. Vull saber si només el deixarem per quan necessitem un gol els últims minuts, o pot tenir un paper més protagonista, i això implica que o Aubameyang es desplaci, o no jugui, o Ferran pugui algun dia potser jugar, no sé.
Jo crec que...
Vull veure
que...
si el que està passant amb Luke de Jong... Avui, els minuts que ha fet, han estat molt bé, pot provocar que hi hagi més, no sé si dir-ne, rotacions o més moviment a la davantera.
No sé, jo tinc la sensació que Luke de Jong continuarà per situacions específiques, que sí. Ell assumirà molt bé aquest rol.
Però potser més... avui ha sortit al minut 40 de la segona,
potser
oi?
Potser podia haver sortit una mica abans.
Correcte, sí, un quart d'hora... Sí.
Bé, també podia haver sortit una miqueta abans a Cornellà al Prat.
Sí.
Jo també crec que va sortir...
Jo penso com tu, jo crec que estarà com a recurs, però sí. Crec que ella està demostrant que és un molt bon recurs.
Clar, és que hi ha una cosa que és molt bona, que és que ell interioritza i assumeix aquest rol amb felicitat, i aleshores li pot donar rendiment. Surt Espaleta, doncs Déu-n'hi-do, avui com tardarà Xavi, però pensava que ja no sortiria Espaleta. Doncs sí, jo també incorporo els dubtes al partit d'Aubameyang. Jo crec que ha fet coses molt bé, però jo a mi, tinc la sensació que de nou d'esquena portarien espais reduïts.
Molt imprecís,
Sí.
Els controls no ajuda, escapa, gaire. No és prou fi.
Fixa't que el millor l'hem vist sempre quan ha pogut girar. Quan ha pogut
I amb la pressió,
encara.
Perquè té cama llarga, és ambiciós, sí. ha esgarrapat moltes pilotes a prop de l'àrea.
Però ara recordo aquella diagonal que ha rematat fora, o alguna acció amb Ferran Torres, però sempre de cara.
Sí.
Quan ha de venir a rebre entre línies, aquí és molt més imprecís que Memphis, per exemple.
I que Ferran Torres, sí.
Sí, no sé com ho veieu, el tema Aubameyang. Jo,
Home, a veure, et dic una cosa, Ricard. Si Aubameyang no qualla, jo sí que el veig aquest fitxatge com per ser titular habitual a cada agafi la forma.
Però li has de trobar el seu espai, i potser el seu espai necessita més dimensió, més terreny de joc per explotar-ho. És que no ha estat mai un davanter de venir a arrossegar centrals, a descarregar, a entrar en joc de combinació. No és associatiu, no, Aubameyang?
No, és possible, però jo que dic és, ja que has portat aquest davanter, que volies un davanter centre, i no ha pogut ser potser Morata, que era el que volia Xavi, però ha estat aquest, jo crec que en tot el que has mogut i remogut i t'has... hagut de veure el darrer dia, bueno, més enllà del darrer dia, perquè ell el darrer dia es va desvincular de l'Arsenal, però sí. Després encara van trigar uns dies en poder fitxar-lo. Jo crec que aquest home l'has d'anar ficant. Jo crec que va una qüestió també de que li dona a l'equip un caché que no tenia. Aubameyang,
però Ferran, és un gran jugador. No te'l pots imaginar de Ferran de nou i Aubameyang a la banda cap a dintre?
Sí, me'l puc imaginar a l'esquerra entrant cap a dintre, sí.
Exacte. Sí. Com sí, Villa, sí. Com Thierry Henry... Sí, sí. És que jo crec que ell necessita jugar de cara.
Però vull dir que ell ha de ser fixa't... titular. Crec que se li han de donar minuts on sigui perquè demostri que ja pot jugar o que no.
Però fixa't que Arteta, amb el trident Pepe, Lacazette, Aubameyang... Aubameyang a la banda esquerra. O sigui, el va posar per jugar de cara, no el va posar, i era dels tres els que tenien més jerarquia amb diferència.
De fet, l'ocasió que ha tingut ha estat encarat des de banda esquerra, dir, de cara, no? Entrant cap a dintre i xutant.
Quan ha pogut girar, sí. Ha pogut girar i fer la diagonal.
Però jo crec que ha d'anar a l'espai, té més metres per anar a l'espai des de l'extrem que no pas... Des de la zona del central.
Sí, ho ha de veure de cara, perquè és que és veritat que pot estirar la desmarcada i això ho pot fer bé, però estic imaginant partits com la segona part d'avui on tens molta pilota i ataques molt a prop de l'àrea rival i que ell vingui a rebre entre línies no fa mal al rival perquè el seu primer toc no és net, perquè no té un bon control per girar, perquè no descarrega amb prou precisió i que, no sé, que jo crec que se l'hauria d'intentar girar, o sigui, girar i encarar-lo i buscar-li aquest rendiment. I Ferran és un jugador polivalent, que pot jugar per dintre i per fora. Jo ho provaria, si més no, perquè em fa por que quedi atrapat aquí, Aubameyang. Bernat, Borda, què us ha semblat?
No, que sí. Jo tampoc li he vist res ni en els minuts anteriors ni avui, però si s'ha decidit tenir paciència amb Ferran Torres, també se li ha de tenir amb ell. Avui els tres de davant eren tres fitxatges d'aquest mercat d'hivern. Per tant, toca tenir paciència. Tinc ganes de parlar-li alguna cosa més enllà del que ha exhibit fins ara.
És que ha jugat molt poquet encara, eh? Jo crec que, a més, venia d'una situació física estranya, no?, amb aquell positiu de Covid i després una sospita de problemes de cor, que va quedar fora de la Copa Àfrica, no jugava des del mes de desembre. Bé, en el cas de Ferran, semblant, no?, que també ha estat molt temps inactiu, però jo crec que li hem de donar... Hem de veure el mes, és que no... Jo crec que fer avui... Jo crec que, com diu el Fernando, l'hem de veure més per poder saber si estem parlant d'un jugador que pot ser útil al Barça o estem davant d'una reedició d'un Kevin Prince Boateng, que espero que no.
Bé, abans d'acabar la davantera, laboratori, la relació entre els davanters?
Doncs la que ha estat més... que ha anat millor és la de Ferran amb Aubameyang, perquè s'han produït 6 a la primera part i 2 a la segona. A la primera part no n'hi ha hagut cap altra, a la primera part no hi ha hagut cap altra, i en la segona, que ha quedat una mica més de moviment, Aubameyang també s'ha relacionat amb Adama, hi ha hagut una de Ferran amb Dembélé i Luc de Jong 2 amb Ferran. Per tant, ha vingut una mica més de moviment, però no, moltes relacions no hi ha hagut.
Bé, Ferran i Aubameyang jo crec que s'entendran, que tindran molt bona química. Ho han demostrat avui, han jugat molt poc plegats, però crec que tenen una mentalitat del joc molt similar, que són molt verticals, que són molt simples en tots els seus moviments, i que jo crec que el que té Ferran no ho té Aubameyang, i el que té Aubameyang no ho té Ferran. O sigui, Ferran li pot donar temps per la desmarcada, pot contemporitzar, pot connectar bé, el pot deixar amb una opció de gol des de l'atracció de rivals, i Aubameyang jo crec que és el complement. Però que la cosa hauria d'anar així, que Ferran hauria d'alimentar Aubameyang i no Aubameyang Ferran. Crec que aquí pot estar la clau de la qüestió. Veurem si s'adapta aquesta posició de nou o si Xavi s'atreveix a posar-lo de cara, encara que sigui des de la posició d'extrema esquerra. Bé, encara que ja es paleti la sala de premsa, Mireia, tenim alguna declaració d'algun futbolista?
Podem sentir Eric García valorant la seva participació en el gol del Nàpols.
Eric, te ha vuelto a pasar la de Mbappé otra vez. No sé si en el momento eres consciente y cómo ves esa norma. Y si en algún momento se te pasa por la cabeza, oye, sé que está en fuera de juego, no voy.
Sigo pensando lo mismo y al final a media parte pues estaba hablando con Koulibaly, que al final pues también me ha dicho lo mismo, que al final tú como defensa pues no puedes dejar pasar el balón ahí. El árbitro me dice que el delantero en este caso no interfiere en ningún momento, pero está claro que el balón va para él. Desde mi punto de vista la regla esta tendría que cambiar, porque al final perjudica bastante.
Oye, ¿cómo llevas las críticas en una posición tan exigente? Tú que acabas de llegar, que eres un futbolista joven, pero que has vuelto a la titularidad después de lo que pasó el otro día en Cornellà, para afrontar un partido de esta trascendencia.
Bueno, al final yo disfruto jugando a fútbol. Sé que unas veces se vendrán bien, buenas, otras no tan buenas. Mi trabajo es estar enfocado, dar el 100% al equipo, como siempre hago, como siempre haré por este club. Está claro pues que habrá días que pues tendré algún pequeño error, ojalá pues que sean los mínimos, pero al final yo disfruto haciendo esto, tengo que dar mi 100% cada día y es nada, estoy muy contento.
Creo que Osimhen pide un penalti en una jugada sin balón en la segunda parte. ¿Cómo lo has visto?
No sé cuál. No sé
un balón al segundo palo que chocáis o que le pones el brazo.
Bueno, creo que de estas en un partido hay 100.000.
Vaya, ahora mismo que han comentado al Barrat y al Ricard que arriscaba más.
Hay muchas acciones de estas y no creo. Vaya, desde mi punto de vista no las recuerdo, por tanto no sé qué decirte.
No l'han repetit, oi, a televisió?
No.
En aquella jugada el jugador del Nàpols fins i tot li ha demanat disculpes a...
És que ha rebut, o sigui, s'ha fet mal a la cara. També Eric ha utilitzat els braços a l'interior de l'àrea, ha arriscat, però...
Jo crec que se l'ha jugat una mica, eh?
Però era molt aquí, era molt 50-50, no?
Sí. No sé, jo crec que es veu molt més quan ho fa el defensa dintre de l'àrea sobre el davanter que no passa al revés, i jo crec que se l'ha jugat, però ara ha tingut sort i és veritat que ha rebut. Jo crec que ha dissimulat bé. No sé si ha rebut tant com per l'estona que ha estat dissimulant.
Estem d'acord, no?, en l'escletxa que hi ha entre el defensa i el reglament, o entre el central i el reglament, amb aquesta regla fora de joc.
La norma es penalitza molt. És que, però hi ha hagut una jugada abans del gol del Nàpols. Hi ha un atac del Nàpols. Un davanter està fora de joc. La pilota acaba en servei de porteria i, en comptes de marcar servei de porteria, l'àrbitre assenyala fora de joc i dius, no, és que li dono al Barça 4 metres perquè comenci a jugar la pilota endavant. Aquí sí que s'aplica el fora de joc i en l'acció del gol del Nàpols, no. Bé, no sé si m'explico, però...
Clar, perquè, perquè no saps què passarà al darrere. Aleshores, normalment els àrbitres ara deixen jugar perquè per no interrompre tant el joc, però és evident que un central, si té un davanter al darrere, encara que estigui en Ursae, no pot deixar passar una pilota, perquè de cop i volta queda exposat a l'error arbitral, que la pilota li arribi i que faci gol i que l'àrbitre no hagi vist.
Jo sempre li donaré raó al central aquí. Ha d'anar a buscar la pilota.
S'ha de dir que l'acció no és exactament com la d'Mbappé.
No,
ara, Piqué, us dic una cosa, Piqué a la primera part sí que hi ha hagut una vegada que tenia Osimhen darrere, estava convençut que Ursae ja ha deixat passar la pilota, eh? Jo crec que és la primera vegada que veig una reacció a aquest tema.
Deixar-lo en evidència. Ha volgut fer-ho públic, no?
Si tu estàs convençut que està en Ursae, ràpidament no reciclis la jugada. Deixa passar, corre cap enrere i espera que l'àrbitre o el VAR sancionin.
És que és el que han de fer els centrals, perquè si no...
Espera, que surt un altre jugador. Jo que m'estava prenent, perdoneu, estava prenent aquí lloc esperant Xavi Hernández, i això s'allarga ara. Digueu.
Si és que els centrals hauran de començar a fer el que ha fet Piqué. Si estàs convençut que hi ha fora de joc, no intervinguis perquè la pilota serà teva.
Però has d'estar molt segur, eh?
Però, sí, clar, has d'estar molt segur. I a vegades les jugades són molt ràpides i això posa un problema al defensa. Ah.
Sí, avui la jugada després ha passat cert temps, han intervingut tres jugadors del Nàpols abans del gol, però és que et penalitza una acció defensiva i afavoreix a una persona que està fora de joc perquè força una acció defensiva.
Però has de filar amb el prim. Si tu ho tens clar, pots fer-ho. Si no ho tens clar, has d'anar sempre a fer la defensa.
El que han de tenir clar és aquesta norma. Va contra l'esperit del joc per mi, eh? Com la del penal, Tet, aquest que ens ha xiulat a favor.
Estem d'acord. Però, clar, l'alternativa és que...
Però el penaltet per què? Perquè
no
com ho fas, això? O sigui, si toca la pilota amb les mans, però amb el dit...
Interpretant el joc, Ricard. O sigui, el contacte de la pilota amb els dits de Joan Jesús no canvia res en la jugada.
Xavi, aquesta jugada li xiula penal.
Però amb el reglament, jo he dit, canvia.
Però un moment, Xavi, però li treu força a la centrada, no?
I la desvia mínimament, però la desvia, eh?
Desvia mínimament.
Bé, mínimament, però li treu força, no? Tu quan fas una centrada, la fas amb una força... adequada.
La centrada de la mà no anava enlloc, Ricard.
Clar, però això no és interpretable. Ja, o sigui, o la toques amb la mà, perquè si no, és que Adam és dolent. Bé,
I si el defensa, que no anava enlloc, se la fa en pròpia porta, i que toqui a la mà i fa que la pilota arribi més fluixa i que no se'l faci en pròpia porta? O sigui, jo crec que és mínim, però és que és evident que toca la mà. Una altra cosa és que fregui, però és que ha tocat, toca, i que el defensa va amb el braç obert, quan sabem ja... Fixa't que Joan Jesús ja ha començat a defensar a partir d'aleshores amb els presos
d'entrada. És irresponsable per part de Joan Jesús.
Doncs aleshores és irresponsable, els irresponsables la vida se'ls castiga.
Però, home, també... No, però també és irresponsable Eric García quan juga amb els braços.
Correcte.
Amb Osimhen a l'àrea.
Per això estem dient que ha corregut molts riscos i que probablement no
corria. O l'Anglès amb aquella acció molt habitual en ell de sempre una empanteta.
Home, la temporada passada va rebre bastant l'Anglès ja. Sí, clar. És que,
per mi és trist perquè és veritat que el Xavi té un punt de raó de que hi ha vegades que són manetes mínimes.
Sí.
Però està tan complicat el tema del futbol i del VAR que crec que com a mínim aquí és...
Jo prefereixo això que deixar el criteri de l'àrbitre.
Simplifica, és a dir, escolta, si li toca la mà i té el braç desenganxat del cos, escolta, mala sort, clar. I, tio, l'haguessis tingut enganxat i no te la jugues. Perquè és que si comences a deixar...
Pitjor. Així simplifiques, però no interpretes el...
Ja, el que passa, Xavi, és que
tan malament...
Clar, és que aquí qui final... pot interpretar l'àrbitre és que...
Clar, és que el problema, Xavi, és que si deixes a la interpretació, aleshores tornarem a estar enredats.
Sempre ho estarem.
Bé, d'aquesta manera, no? Tots hem sabut que quan aniria a la tele veuria que pisciolaria penal.
Amb altres jugades.
Tots ho sabíem, amb aquesta, no? No s'havia d'interpretar. Encara que toqués poc les mans, hem vist la jugada i hem dit xiularà penal.
Recordeu-vos la de Piqué a Villarreal, eh? Us en recordeu o no?
Sí.
Home, un penal com un piano, eh? Amb la mà desenganxada del cos i tapant una pilota que anava a gol.
Bé, escolta'm, Fernando, aquell programa ja el van fer.
Sí, no, però vull dir que vull dir que si avui s'ha pitat aquesta, venim d'un precedent en què no es va pitar, eh? I allò hauria d'haver estat un penal claríssim i no es va pitar.
Jo, defenses que vagin amb els braços oberts, si la pilota toca la mà o el braç, penal, si no, no vagis amb els braços oberts.
També és veritat que hi ha una diferència entre si el jugador està estàtic o està en moviment, eh? Vull dir, que hem de saber que en aquest cas el jugador del Nàpols estava estàtic. Per tant, ell tenia la possibilitat de juntar els braços. Clar. Si, en canvi, si estàs en moviment, la mateixa carrera et pot fer, et fa tenir el braç desenganxat. Per tant, jo no crec que sigui la mateixa situació.
La prova és que després ha defensat amb els braços enrere a partir d'aleshores i ja no hi tornarà a passar, doncs veus? Això ens passa a tots a la vida, ens equivoquem i després ho resolem. Bé, ara sí que espero que no surtin més jugadors del Nàpols aquí a la sala de premsa.
Que confusió.
Això que l'espera, sí, jo, vull dir, ningú no s'esperava i van sortint jugadors i l'entrenador.
Quin jugador del Nàpols ha sortit?
Crec que ha sortit Meret. L'he vist això una
mica. Sí, el porter.
De reull, oi, Bernat? Bé, escolta'm, abans que entri Xavi, vaja, no podrem fer-ho, aquest debat, oh, quina pena, amb la il·lusió que em feia parlar dels mig-centre, doncs el tema mig-centre quedarà per un altre dia, perquè ja hi és Xavi Hernández a la sala de premsa. El sospir
seu. Bona nit, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem. Primera pregunta aquí, si us plau, Ricard.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Avui el Barça ha fet un altre exercici en la pressió molt bo contra un equip que surt jugant i que no juga gaire en llarg, però de totes les recuperacions que s'han fet no s'han pogut aprofitar, no? Què li ha faltat a l'equip després de la recuperació amb una defensa més aviat oberta, un equip desorganitzat, acabar de clavar el queixal?
Aviam, jo crec que l'únic que ha faltat ha sigut materialitzar les ocasions. Crec que hem estat molt bé en la pressió alta, en la pressió rere pèrdua, amb la circulació de pilota. Doncs hem trobat moltes vegades a l'esquena de l'Anguissa, que era el que saltava, que ho havíem dit i treballat. Hem generat, no sé, 20 i pico, no?, ocasions de gol, i 6 o 7 molt clares. Bé, crec que hem fet un partit complet. També l'afició ha estat excel·lent, tot el partit amb nosaltres, en general. Les sensacions tornen a ser molt bones, però, clar, el resultat, doncs, és nul, és insuficient, no? Perquè amb el que hem dominat, amb el que hem generat, amb el que hem xutat, doncs el partit ha de ser com a mínim una victòria, com a mínim, com a mínim. I potser, si som justos, com a mínim, potser una mica més, de dos gols, no? Llavors ens falta ser més efectius, ja ens va passar al camp de l'Espanyol, que quan millor estàvem vam perdonar i ells ens fan l'empat. I bé, una pena, perquè en general jo crec que hem jugat molt bé a futbol i crec que és el camí, però clar, estem competint amb l'Europa League, no és un partit amistós, no és una pretemporada, no? Que són sensacions, sinó que ja va de resultats, ja fa temps, i una pena perquè és insuficient. Però bé, molt content per la millora de l'equip i el partit ha sigut excel·lent, sota el meu punt de vista.
Sí, queda, Marta.
Hola, Xavi. Aquí darrere, Marta Ramon, en directe al Barça, juga a RAC1. Et volia preguntar per Ferran Torres, que ha acabat el partit desconsolat, l'han hagut d'animar els companys. Què t'ha semblat la seva actuació? Què se li pot dir en un dia com avui? I, sobretot, com se'l pot ajudar a aconseguir tenir més efectivitat?
Bé, jo crec que... Mira, jo ara fèiem una comparació al vestidor, que també al Luis Suárez li va passar, no? Recordo que els primers mesos doncs, semblava que no tenia gol... I el Barça és diferent, per això dic sempre que la samarreta del Barça pesa uns quilets més, no? I és això. Però, vamos, amb la personalitat que té, com ha tirat el penal, com ho intenta, com va en profunditat, com genera ocasions ell sol, com apreta dalt, el treball que fa per l'equip és encomiable, no? Jo estic encantat de tenir Ferran Torres a l'equip i tant de bo, doncs, pugui jugar molts anys al Barça perquè donarà moltes alegries. No tinc cap dubte que li entraran els gols perquè està allà. Està allà i si està a l'àrea és perquè farà gols. Llavors és un tema de tenir fe, de seguir creient, d'entrenar-ho també. Fem molta finalització als entrenos i és dels que marca més gols. Bé, ha tingut gol tota la seva vida i en tindrà. És qüestió de temps i que segueixi creient que sap que té la nostra confiança absoluta més. Vull dir que li entraran segur.
Hola, Xavi. Aquí. Buenas noches, Adrián Albets, en directo para el Carrusel de la SER y Moguts de SER Cataluña. Hablabas ahora de Ferran Torres, explicabas que habéis comentado en el vestuario que a Luis Suárez le pasó y al final se convirtió en uno de los mejores goleadores de la historia del Barça, pero ¿hasta qué punto te preocupa que Ferran pueda obsesionarse con eso y que esto le pueda acabar pasando factura o afectando quizás mentalmente de cara a próximos partidos?
No, ya tiene que cambiar el chip. Ha metido un gol de penalti que nos ha dado el empate. Bien, sin más. No le va a afectar. De esto me encargo yo, se encarga el staff y no le va a afectar. Y el domingo, pues a intentarlo y a marcar otro gol y el jueves y... No le afectará. Es un tío muy fuerte, es autoexigente. De ahí, pues que estaba que estaba preocupado, estaba cabreado consigo mismo, pero estamos con él.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, para Radio Estadio, Onda Cero. Has dicho que el público ha estado extraordinario, la verdad es que ha acudido en mucho número, pero bueno, está el caso de Dembélé. Tú ya pedías que no le pitaran. ¿Crees que se puede revertir la situación? ¿Puede llegar a un punto en que a lo mejor, viendo que puede ser perjudicial al equipo, consideras no alinearlo en casa? ¿Cómo ves la tesitura y cómo has vivido ese momento?
Bueno, el público no me ha hecho caso, esto para empezar. Pero bueno, es soberano y él decide, ¿no? Al final se ha transformado en aplausos, ¿no? Cuando ha hecho las jugadas y un recorte y un regate y nos ha generado cosas. Ousmane tiene mucha personalidad. Bueno, ya está, ya la hemos pitado y ya está. Ya es un jugador más. Yo creo que ya ha pasado y ya lo ha transformado en aplausos. Yo creo que esta es la noticia. Los pitos se han transformado en aplausos.
Hola, Xavi. Elena Condis, Tiempo de Juego de la cadena COPE. En la segunda parte habéis jugado prácticamente toda en campo del Nápoles y ellos nos han llegado a puerta. Has hecho el triple cambio. ¿Te ha gustado cómo han entrado Gavi, Dembélé y también Luke de Jong? ¿O querrías haber metido antes alguno de los tres cambios por cómo ha cambiado el equipo?
Sí, bueno, el tercer cambio era Busquets. Luke ha entrado después. Sí, sí, bien, bien. Nos han aportado al final. Al final también con la exigencia que tenemos física nuestra de apretar siempre arriba y arriba y arriba. Yo les digo siempre que hay que apretar 90 minutos, ¿no? Pero bueno, a veces el contrario también te domina, te exige, te manda a tu campo, pero no ha sido así. La segunda parte, prácticamente como tú dices, la hemos pasado en su campo, teniendo el balón, dominando el juego. Bueno, es el Barça que a mí me gusta ver, ¿no? Y creo que los jugadores también disfrutan jugando de esta manera. La pena que no hemos transformado este dominio con goles, ¿no? Y es lo único que veo que ha faltado hoy. Lo demás creo que hemos hecho un partido excelente, excelente. Solo han faltado los goles y ganar el partido. Una pena, una pena. Sí, han entrado bien todos, bien.
Josep Capel de Radio Nacional, aquí atrás, Xavi. Lo decías ahora, destacabas el papel del equipo en líneas generales. Hasta ahora hemos estado hablando quizás del partido ante el Atlético de Madrid como el más completo, pero quitado la falta de gol, incluso en algunas cosas y en algunos aspectos, ¿acabas más contento en el día que hoy, incluso que en el día del Atlético de Madrid?
Bueno, el día del Atlético fue incompleto en el sentido de que tuvimos una expulsión y no se pudo generar más ocasiones en ese momento, ¿no? Hoy hemos estado los 90 minutos con 11 y hemos atacado hasta el final, lo hemos intentado de todas las maneras, hemos generado muchas y muy claras, muy claras. Si son, al final son errores nuestros, porque tienes que ser más efectivo, ¿no? En las áreas, ¿no? Hemos concedido un gol cuando mejor estábamos y luego no sé si hemos chutado, no sé, 22, 23, me decían, ¿no? 24 veces y yo creo que 6, 7 ocasiones muy, muy, muy claras. Entonces son errores nuestros que hay que mejorar. Es una pena no llevarse una victoria como mínimo hoy. Es una pena.
Hola, mister. Aquí a la derecha. Hoy de inicio ha salido Óscar Mingueza como lateral derecho. No ha tenido continuidad esta temporada. No sé por qué has decidido alinearle y qué te ha parecido el partido que ha hecho. Gracias.
Muy bien, Óscar. Ha estado muy bien. Y juega porque entrena muy bien. Es un gran profesional. No se queja, entrena. Juegue o no juegue, muy bien, muy contento con Óscar. Y hoy ha hecho un partido muy bueno, muy bueno. Ha parado muy bien a Insigne, ha estado muy bien con balón, jugando de primera. Muy bien, el partido muy bueno de Óscar, ¿no? Si, a pena que no veáis el entrenamiento, pero si lo vierais entrenar, te das cuenta de que puede jugar perfectamente y con buen rendimiento, porque entrena muy bien.
Xavi Lemus.
Sí, et volia preguntar, Xavi, si la imatge que ha ofert l'equip i les sensacions que ha donat i les oportunitats et fan ser optimista de cara al partit de tornada?
Sí, ara estic trist perquè em fa ràbia doncs, haver perdonat tant, em fa ràbia. Em fa ràbia perquè crec que és un partit per com a mínim guanyar, com a mínim. I crec que em quedo bastant curt per les ocasions, pel domini, pel joc. Em fa pena haver de dir que és un combat nul avui i que ens la juguem a Itàlia, és una pena. No, com a mínim no tenir un gol d'avantatge. Però sí, les sensacions, sí, per això sí que me'n vaig content. Ja fa partits que me'n vaig content. El dia de l'Espanyol també, tot i empatar a l'últim segon, que sembla que tens sort, no, el que tenim és mala sort de no matar el partit abans. I el dia de l'Atlètic, portem partits que estem molt bé, i jugant així jo crec que guanyarem més que perdrem.
Sí, hola. Gabriel Sanz, del Mundo Deportivo. Avui per primera vegada s'ha alineat d'entrada el trident que vas demanar. M'agradaria saber què opines, si els has vist compenetrats i en concret a Aubameyang, com l'has vist?
Bé, molt bé, molt bé. A l'Oba li ha faltat potser associació amb els companys. És veritat que quan juguem amb ell també li hem de donar una sortida per darrere, no? Per associar-se a ell millor. Ha anat molt bé l'espai, és un jugador amb una capacitat física molt bona. Bé, ho ha intentat, ha pressionat molt bé, ha estat molt intens en la pressió. Bé, és el que li demanem. Després, bueno, ja marcarà, ja generarà coses, però bé, és un gran jugador i ens aportarà. També Adama, Ferran, bueno, tenim molt nivell ara al davant.
Jordi Blanco.
Sí, hola, bona nit, Xavi. Aquí Jordi Blanco, d'ESPN. És la primera vez que Sergio Busquets ha sido suplente esta temporada. Había jugado todos los partidos, menos uno por sanción. Dejarlo fuera del equipo, ¿se puede interpretar como un descanso de cara al partido del domingo para no cargarlo tanto o para probar nuevas cosas pensando en un futuro lejano o no tan lejano? Gracias.
No, en el caso de Busia ha sido porque lleva muchos partidos acumulados. Tenemos partido el domingo y otra vez el jueves, que será una final en Nápoles, así que... Nada, al final tenemos la plantilla que tenemos y podemos ir rotando, no como meses atrás, que prácticamente no teníamos opciones, así y sobre todo en medio campo, que tenemos opciones muy, muy buenas, ¿no? Bien, sí, era más descanso que probar de cara al futuro, ¿no? No estamos para pensar en probar de cara al futuro.
Anaïs.
Hola, Xavi. Bona nit. Anaïs Martí, de La Vanguardia. Has parlat diverses vegades de l'afició, de com han animat, de com s'han comportat avui. No sé si et sorprèn veure una mica aquesta transformació, o si l'has notat, la transformació d'aquest Camp Nou, no? Que sembla que està molt més amb l'equip, i si, com ho valores i si creus saber les raons de que estiguin tant amb vosaltres.
Bé, no sé, la veritat que jo vaig deixar un Camp Nou fa 6 anys diferent i ara l'ambient és extraordinari, no? I donar les gràcies a l'afició, a la grada d'animació, a tota la gent com està amb l'equip, és brutal, no? És un ambient excepcional, jo no l'havia viscut mai a Can Barça, no? Això indica que la gent també està il·lusionada, que vol guanyar, que vol coses positives, vol veure coses positives. Bé, doncs està molt bé que aquest equip generi coses així, no? Que també la gent es volqui amb l'equip, és extraordinari, l'ambient és fabulós, fantàstic, no? Emociona, hi ha moments de pell de gallina, no? És brutal, és brutal, molt bé. Molt content i molt agraït a la gent, al públic.
Hola, míster. Rafael Riverso, Tuttosport. Bona tarda. No sé si ha pogut veure les imatges dels dos gols. Els dos gols surten d'accions, de jugades... que potser en la norma d'abans haguessin sigut fora de joc i no penal. No sé si l'ha vist, sí? Les dues que...
No l'he vist, primer... no.
Sí, la primera... que en el gol del Nàpols podia haver estat un fora de joc i en el del Barça toca amb la punta del dit, amb les ungles, de fet. Com a apassionat de futbol, li agraden aquestes normes que han canviat? O sigui, en el penal es veu que no desvia la pilota i en el fora de joc Eric no va. T'agrada?
No m'agrada. Sincerament, no m'agrada. Ni una norma ni l'altra. O sigui, per exemple, la de les mans, sota la meva humil opinió, se l'haurien de pitar totes. Totes, perquè això és futbol, i ho diu la paraula, és futbol. És com el bàsquet, que els peus no es poden utilitzar els peus, inclús... Els jugadors de futbol et van a buscar els peus, el de bàsquet, perdó, et van a buscar els peus. Doncs el futbol, perquè no es piten totes les mans? Aquest és el meu punt de vista. S'haurien de pitar a totes les mans. I l'altra norma és absurda, no? Perquè nosaltres rebutgem perquè entenem que hi ha un jugador que no sabem que està fora de joc, no? Ja va passar en Espanya amb Mbappé. També la veig absurda, però bé, és la norma que tenim i l'hem d'acceptar, no? Però sobretot destacaria el tema de les mans, perquè jo crec que els mateixos àrbits es fan un embolic. Es fan un embolic. Jo les pitaria totes. Totes. Que el jugador ha d'anar així, doncs ha d'anar així. El bàsquet també fan el salt, no? Quan et tiren els peus. Jo les pitaria totes. I després faria temps efectiu ja, al futbol. S'acabaria amb les simulacions, s'acabaria amb la pèrdua de temps, s'acabaria amb dir no, és que no s'han descomptado 4, 3, 6, 10, 12, temps efectiu, no sé quant, 30, 32, és igual, no sé, això ja ho, per debatir-ho, però temps efectiu, si no hi ha pràcticament cap esport amb temps real, llavors s'acabarien tots els debats. Crec que seria molt més just per tothom. S'acabaria la trampa, no? Si has de perdre temps, fes com el Lobo Carrasco que anava al córner, que està en joc, no? No perdre temps anar buscant la... No? Això no és... I també pels nens, no? Que estem perdent temps, no? És picardia, no? Això no és picardia, això és fer el cràpula, no? Llavors, perd temps jugant en pilota. Ho feia el Carrasco, no? Que s'anava al córner i perdia temps, doncs em sembla molt bé. Però no perdent temps fent el pícaro, no? Acordant-te la bota o em faig el lesionat o... Jo crec que no som exemple, no? Temps efectiu i crec que aniríem molt millor.
Bernat.
Hi ha hagut 62 minuts de temps efectiu.
Avui a Dama li han fet una doble defensa, un doble lateral, perquè no pogués marxar amb
el 62.
Creus que aquesta situació us la trobareu a partir d'ara amb Adama o potser amb altres extrems així ràpids com Dembélé o Adama? I com heu de treballar per intentar superar aquestes dobles defenses?
Bé, si en té dos, vol dir que a l'altra banda n'hi ha un de sol, no? Llavors ell ha de triar, té la capacitat ja de triar, ha de triar encara millor en molts moments, inclús quan juguem amb ell, que circulem d'un cantó a l'altre, quan té l'1 contra 1 ja no ha de frenar. Ja no ha de frenar, ja ha d'anar pel... Perquè en l'1 contra 1 és imparable. És imparable. Llavors, si arriba l'ajuda, ja és difícil. Però ja li estan tapant les dues sortides, no? Llavors, bé, el que en genera la dama i la por que genera el contrari fa que també hi hagin cobertures, llavors l'espai està... I l'home lliure estarà a l'altra banda, no? Hem de saber triar i circular més ràpid la pilota per arribar a ell i tenir uno contra un.
Gràcies. L'equip s'entrena demà a les 11 a Porta Tancada de la Ciutat Esportiva Joan Campos.
Gràcies.
Doncs ja heu vist que Xavi Hernández sempre ha tingut una mica la vocació de modificar el reglament.
En el futbol sí. Està bé, eh?
Te'n recordes quan el Berlín de Futbol va dir que havien de jugar 10 contra 10? Sí. Avui ha aparegut el temps efectiu. Ho ha explicat bé, no?
Sí, ho ha explicat bé. I ha aparegut també el fet que les mans, en comptes d'un penal, sigui, com el bàsquet passa amb els peus, una jugada que doni cert avantatge, però no un càstig tan bèstic.
No és comparable, no? El bàsquet, sobre la reflexió que feia sobre els peus, el bàsquet, quan la toques amb el peu, no hi ha...
14 segons, et donen més
però temps. Però no és comparable amb un...
Però tu, jo, Xavi, he entès que ell les xiularia totes.
Sí. Ell ha dit que tots siguin mans. Però, clar, un jugador de futbol té les mans molt més accessibles que un jugador de bàsquet als peus. Vull dir, pel moviment de la pilota i per tot, és molt més fàcil que et toqui la mà que un bàsquet al peu.
Amb un penal s'ha avançat el Sevilla, ara mateix la resta de partits al descans. Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1, Leipzig 1, sí. Real Societat 1, sí. Porto 1, Lazio 1 i Atalanta 0, Olympiacos 1.
Abans d'acabar, ja que parlàvem d'Eric, s'ha tret l'espina del derbi, ha fet un bon partit, oi, no?
Sí,
avui?
Sí, correcte.
Sí, jo crec que jo confio molt en Eric, igual que confio en el Ferran, confio en Eric. Crec que li queden coses per polir.
És que tenim un equip molt jove,
però,
Fernando.
Clar, però allò que se li demana, que és sortida de pilota, això va sobrat. Evidentment, en termes defensius, i ell és defensa, pot millorar, segur. Però jo crec que és un futbolista d'aquests que, en el Barça, si vol ser un equip molt propositiu, és un jugador que té el perfil perfecte.
I esteu d'acord que aquest equip de Xavi, la sensació és que li costa molt guanyar, però també perdre? O sigui,
només ha perdut equip... dos partits, no? A Múnich
i Betis.
I Betis 0-1, que va ser un partit...
Bé, després ha perdut els de la Copa i la Supercopa, però a la pròrroga, no? Sí, vull dir que ha arribat als 90 minuts empatat. O sigui, és un equip que competeix amb totes les seves limitacions i que, per tant, s'aguanta bé en els partits, però li costa marcar les diferències, oi?
A mi em preocupa sobretot darrere.
Això, sí, perquè també hi ha la sensació aquesta que t'arriba amb molta facilitat.
En poc et fan mal.
Crec que té una altra assignatura pendent, que és el control del joc a través de la pilota. Hi ha moltes imprecisions.
També.
Jo recordo, Ricard, que tu, quan en el millor moment del Barça de Guardiola, ponderaves molt que la passada al receptor estava pensada perquè el receptor tingués tot l'avantatge a la cama bona, amb la velocitat correcta.
Fins i tot
correcta.
Informació per l'acció següent.
Sí, i ara aquesta impressió no la tenim. La passada és gairebé te la treus de sobre, la veus allà i la poses com sigui. No hi ha tanta qualitat ni tant control sobre la sobre el que ha de fer i cap a on ha d'anar la pilota.
És veritat. Fernando, t'ha agradat el lema que ha batejat avui el Bernat? Els dijous són els nous dimecres?
Mira, m'ha agradat més que la comparació que ha fet amb Lina Morgan.
Sí, és veritat.
Encaixa molt en el teu univers de referència.
Sí, però tu, Fernando,
un expert en la matèria.
No, no, és que no tenim temps.
Però l'has entès, no, Fernando?
Perfectament, perfectament.
Adéu, Fernando, i Bernat, molt bé.
La transmissió d'en Torquemada.
Com faries entrar 4.000 metges en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.